Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. La corba de contagis de coronavirus a Catalunya manté la lenta davallada iniciada fa 5 dies, tot i que encara es troben nivells molt alts. A més, tots els indicadors mantenen la tendència a la baixa, cosa que confirmaria que la sisena onada ha tocat sostre. Salut ha declarat 6.900 nous positius i als hospitals catalans hi ha 100 ingressats més per coronavirus en les darreres hores i ja hi ha més de 3.000 persones a planta, de les quals 463 són a la unitat de cures intensives. Una dada important és la velocitat de propagació de la malaltia, que continua baixant de l'1, concretament 9 centèsimes, i se situa en 0,87, fet que confirmaria que aquesta onada ja va a la baixa. Tot i la baixada registrada aquests dies, la situació encara està lluny de situar-se als nivells premis a l'expansió de l'Omicron. Ho ha dit el metge investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, en una entrevista a Ràdio Estel.
La situació està molt millor, està millorant. De fet, ja semblava la setmana passada que els models preveien que havíem fet el tomb, que havíem passat el pic de la corba i començàvem la baixada, però bé, seguim estant a dalt de tot de la corba, és a dir, comencem la baixada, però des de dalt, per tant, encara ens queda un bon tros per tornar a recuperar els nivells que teníem abans de Nadal.
Segons Massip, la velocitat amb la que reduirà la corba dependrà de molts factors, com ara el comportament dels ciutadans i del propi virus.
En principi, normalment, si puges ràpid, baixes ràpid, però sempre, clar, queda una mica a veure què passa, per exemple, al Regne Unit, que s'assembla més a nosaltres que no a Sud-àfrica, han baixat, estan ja a la meitat, diguéssim, de la baixada, però ara de cop i volta s'ha estancat. O sigui, també pot passar això, que vagis bé, de cop i volta, pels motius que sigui, no segueixi baixant. Crec que és difícil saber quan estarem als nivells que estàvem això abans de la gran pujada de gener, depèn de molts factors.
Sobre la fi de les restriccions, Salvador Massip considera que s'ha anat massa de pressa en voler eliminar-les, tenint en compte que la taxa de mortalitat encara és molt alta i avisa que les ganes d'acabar amb la pandèmia ens poden portar a cometre errors. Encara en plena pandèmica, la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, Maria Neira, ha demanat que no s'abaixi la guàrdia durant aquestes pròximes setmanes, però la doctora preveu que la pandèmia es pugui controlar aquest 2022. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on també ha apuntat que en relació a les vacunes, creu que s'arribarà al 70% de la població global vacunada a mitjans d'aquest 2022. Més qüestions. L'índex de preu de consum a l'Estat es redueix per primera vegada després de 10 mesos consecutius a l'alça. Aquest gener la taxa interanual s'ha situat en el 6%, 5 dècimes menys que el desembre, segons les dades que ha avançat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística. L'INE apunta que aquest canvi de tendència es deu a la reducció del preu de l'electricitat després de la fortíssima pujada de preus d'aquest mes de gener. Encara en economia, Catalunya és la tercera comunitat on més han augmentat les vendes del comerç al detall, amb 3,3% superada només per les Illes i per Madrid. La millora de les vendes es deu en bona part a la reactivació dels negocis especialitzats en equipaments de la llar i en el vestit i el calçat, amb creixements interanuals superiors al 10%. Pel que fa a l'ocupació, Catalunya s'ha incrementat un 2,6% aquest 2021, dues dècimes per sobre la mitjana estatal. I ara, en clau política, el secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerard Pisarello, afirma que seria un drama aprovar la reforma laboral amb Ciutadans. Ho ha dit en una entrevista instal·ladors.
Bueno, seria un drama en el sentit que comportaria un gir cap a la dreta que per nosaltres, diguem-ne, seria dolent per la majoria de la ciutadania i pel model econòmic que nosaltres defensem. Una de les nostres funcions quan vam decidir entrar al govern era evitar que el Partit Socialista pactés amb Ciutadans.
Pisarello, a més d'admetre que queden moltes coses a fer per aprovar la reforma laboral, ha confirmat que s'estan negociant amb Esquerra i ha defensat aprovar l'acord del govern espanyol amb els agents socials sense modificacions. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Aquesta nit a les 12 es tanca el mercat de fitxatges d'hivern i el Barça continua pendent del futur d'Ousmane Dembélé. La directiva blaugrana negocia contrarrellotge amb el Paris Saint-Germain, que estaria interessat en incorporar a la seva plantilla el davanter francès. El davanter centre Mauro Icardi, l'extrem Angel Di Maria i el lateral esquerre Juan Bernat són tres dels noms que el club parisenc hauria posat sobre la taula per negociar amb el Barça. De fet, la sortida de Dembélé condiciona el fet que el Barça incorpori o no algun altre jugador abans del tancament de mercat, com ara el jugador de l'Arsenal, Aubameyang, que ha estat aquests dies a l'òrbita del club blaugrana. També queda pendent de resoldre la sortida d'Iñaki Peña al Galatasaray. Tot això el dia en què s'ha fet oficial el retorn de Christian Eriksen com a futbolista professional, després de patir una fallada cardíaca a l'Eurocopa d'aquest passat estiu. El jugador danès de 29 anys ha fitxat ara pel Brentford, equip de la Premier League anglesa. I acabem explicant-vos que l'atleta catalana Meritxell Soler ha establert un nou rècord a la mitja marató de Sevilla. La de Sant Joan de Vilatorrada ha signat aquest diumenge una marca d'una hora, 10 minuts i 36 segons, un temps que ha suposat per a Soler assolir un nou rècord de Catalunya en aquesta distància que fins ara ostentava la vallenca Marta Galimany, en 32 segons més. La marca de Meritxell Soler significa també el millor temps registrat mai a la prova sevillana.
Moltes gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Avui gairebé mig món està de celebració, us preguntareu, però per què? Què passa? Què passa? Doncs d'aquí ben poques hores, a la Xina. De fet, hem calculat, ara amb el nostre convidat, que serà cap a les 3 de la tarda aproximadament, a la tarda, deixem-ho a la tarda, alguns països més de l'Àsia Oriental doncs es vestiran de gala per donar la benvinguda a un nou any. És l'any del tigre. I clar, el magazín del matí a Ràdio Estel hem volgut convidar el Qian Chen. Ell és un dels promotors de l'associació d'artistes Wanxing, una entitat basada a casa nostra, a Barcelona, per la promoció i la difusió de la cultura xinesa. A Catalunya, què tal? Ni hao, Qian.
Hola, bon dia, Ràdio Estel. Aquí estem.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, tot a punt, poques hores per donar la benvinguda a l'any del tigre, no?
Correcte, aquest any que és el tigre d'aigua. Donem aquest nou any.
És el tigre d'aigua, eh?
Correcte.
Per tant, deixem enrere l'any del bou i encetem aquest any del tigre de l'aigua. La veritat és que portem uns anys no massa bons, Qian, no? Això no pinta gaire bé, però sí. El tigre ens ajudarà a remuntar, no? Aquesta mala ratxa. Serà un
sí,
bon any.
Sí, esperem que el tigre ens doni bona sort i que en tirem, que sortim d'aquesta pandèmia.
Perquè, a veure, explica'ns una mica. Jo vaig una mica perduda, eh? T'ho haig de dir, Qian. Entenc, i m'han posat aquí el guió, que serà un bon any per tots els símbols, perquè el tigre espanta la mala sort.
Correcte.
Però...
És un animal que de sis ferotge, i per això dèiem que espantarà els mals esperits que ens ha portat aquest durant aquest any.
Però, Qian, cada un té un símbol?
Correcte. L'horòscop xinès són 12 animals, cadascun, depenent del any que naixem, correspon a un símbol diferent. Per exemple, jo vaig néixer el 2003,
sí.
Em correspon l'ovella.
Val, llavors va per anys, no va per mesos,
correcte.
No? Com funcionaria aquí, diguéssim, més o menys, no? I, per tant, el tigre és aquesta simbologia que li va bé a tots els signes. Per tant, de moment comencem bé l'any, no?
Aquí correcte. Ja? Tots els nadons que neixin aquest 2022 tindran el sim de l'horòscop el tigre.
Val. I teniu l'any de la rata, el bou, el tigre, el conill, el drac, espera't, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i també el porc, no? Són 12 en total i això sí. De relacionar cada any amb un animal, clar, que ens estaves explicant ara, diferent, d'on ve aquesta tradició?
Això ve de molt antigament, que ja dictada des del primer any i van cada 12 anys es van renovant, van començar un altre cop la llista aquesta. I va representar una història que deia que va els emperadors dels cels van de convocar una festa i havien d'arribar. I primer va arribar el bou, però la rata se'l va...
Menjar?
No, se'l va saltar sobre el bou i va acabar primer.
Per tant, és com una història, no?
Sí.
Hi ha com una fàbula, diguéssim,
correcte,
entre aquesta
simbologia. I, per exemple, hi ha el gat que va quedar amb la rata, que es quedessi que li avisaria pel matí, que aniria a aquesta festa, però la rata no li va avisar i va arribar primer. El gat no va arribar per aquestes 12, les 12 simbologies de l'horòscop i es va enfadar, per això ara les... representem que els gats cacen les rates.
Ah, veus? Molt bé. I, escolta, mira, jo ara vull saber com se celebra el Cap d'Any a la Xina, perquè aquí som molt de festa i, clar, ens va, doncs això. Llavors, si fóssim residents de Pequín, avui estaríem, per tant, preparant, no?, aquesta nit, aquest Cap d'Any. De fet, allà ara ja són al vespre, no?, perquè són 7 hores, diguéssim.
Sí, correspon a uns 15 dies de celebració que comencen, sí, que comencen avui.
15 dies esteu de festa?
Sí, correcte.
Però sense anar a treballar?
Sí, estan, la gent, la persona sempre hi ha, ja sempre hi ha gent que treballa, però estem intercalant i són d'anar de casa en casa, de totes les famílies, menjar, sí, i diversió, que acaba el 15, que és la festa dels fanalets, que aquest any a Barcelona celebra, com cada any, es celebra Santa Coloma de Gramenet, i que és la festa dels fanalets, que pengem de tots els carrers fanalets, els més menuts surten als carrers amb fanalets per donar la benvinguda i espantar els mals esperits, perquè ja explica la història de Nien, que és el nou any que el color vermell espanta aquests mals esperits.
Ah, i per això vas de vermell?
Avui vinc de vermell per representar una mica una jaqueta de Beijing Opera, que és una de les òperes més
antigues, no?
I més, mm-hmm, més conegudes de la nostra història.
Tot i així, Kian, tu ens has dit que... Perdona, quants anys tens?
Jo aquest any vaig complir 18 fa... al novembre passat.
I ens has dit que, clar, a veure, hem fet càlculs, per tant, l'any nou xinès entraríeu, no?, a partir de les 3 d'aquesta tarda, però tot i així tu celebraràs després de l'examen, no?
Sí, avui tinc un examen i per això ho celebraré més tard. Però normalment el menjar com...
Clar, què es fa? Què es menja? Què és lo tradicional a la nit, sí, de Cap d'Any? No? Perquè ja ens has dit que són 15 dies de festa seguida, però avui, no?, que és el plat fort, diguéssim, què feu?
Hi ha molts plats típics, ha d'haver un peix, perquè és molt important el peix.
Sempre peix.
Nien yo yu, que és sempre, que bona sort. I després tenim...
Has dit ni, com ho has dit?
Nien yo yu.
Ah, val.
Després també... Perquè yu significa, encara que el caràcter no sigui el mateix, però yu és peix.
Ah, val.
I també després tenim les mandarines, també cadascú cosa... Chiaozi, els que són unes empanadilles xineses, i coses d'aquestes més. També hi ha un plat de carn, de...
Per tant, és molt important també la simbologia pel que fa al que mengeu, no? Però hi ha algun ritual, com aquí fem el raïm? I, per cert, tu celebres també el Cap d'Any aquí, o...?
Sí, jo el celebro
tu
el Cap d'Any.
Molt bé.
Com hem crescut, ja vaig vindre amb 2 anys i celebrem totes les festes.
La teva cultura.
Sempre que hi hagi festa, ens sumem.
Però, per tant, hi ha alguna tradició, diguéssim, a l'hora, justament els minuts abans, per entrar? No.
No, però sempre hi ha una festa que és molt important a la Xina, que és la que s'emeteix per la televisió nacional, que són com unes 4 o 5 hores de festes i d'espectacles que van passant durant a la capital.
Uh-huh.
I van sortint que és Chongwang, que van a cada regió, algunes regions també tenen la seva pròpia Chongwang, que van sortint els famosos a cantar i diferents espectacles que podem veure.
Kian, tu ens estàs explicant que tens, ja portes tota la vida aquí, per tant, tu ja ets coneixedor de la teva cultura, si m'ho permets ja. Clar, la nit de Cap d'Any a la Xina, i com aquí, s'ajunten les famílies, no? Entenc, per celebrar-ho, o també, bueno, amb amics, no? O amb gent que estimes, no? Un dels clàssics d'aquestes trobades, com ja saps, aquí a casa nostra, és la del cunyat. Tu coneixes, no?, la figura del cunyat.
Jo, com a casa meva, encara no tinc cunyats. Encara no.
Però tu saps la simbologia que hi ha al darrere, no? Que és el típic pesat que ho saps sempre en tot. A la Xina en teniu algun parent d'aquests o no?
Sempre hi ha molta baralla entre els sogres i els cunyats aquests.
Perquè, clar, us ajunteu tot. O sigui, fins quan us podeu arribar a juntar?
Per exemple, el primer dia sempre es va a la casa d'una parella. Sempre es va del marit, perquè és molt patriota, ja que és molt antiga, una cultura, i sempre hi ha la simbologia d'aprenar primer a la família aquesta. I després se'n va el segon dia a la casa de la tieta, si tens més tietes, doncs més dies de festa, aquests 15 dies, i vestien cada dia en una casa nova, celebres.
I l'any nou xinès, o també se li diu la festa de la primavera?
Correcte, perquè és chun jie. Chun significa primavera.
Val.
El seu significat és primavera i jie és festa. I però és festa de la primavera.
Clar, la festa de la primavera. I és la més important del vostre, del calendari xinès, no? Però, si no m'equivoco, també se celebra altres països asiàtics?
Sí, es celebra quasi tota l'Àsia, però encara que tinguin un altre nom. I sobre aquestes dates també.
Estem parlant avui amb Qian Shen, promotor de l'associació d'artistes Wanxing, que ens està explicant, perquè avui, no sé si ho sabíeu, però aquesta tarda doncs s'entra, no?, amb aquest nou any, que és l'any del tigre d'aigua, que ens ha explicat el Qian. Que nosaltres no vivim a la Xina, Qian, però aquí a Barcelona i altres localitats, com bé deies, també podem celebrar, no?, aquest cap d'any xinès. La gran celebració va ser dissabte, si no m'equivoco, no?, a l'Arc del Triomf.
A dos dies.
I va ser tot un èxit, no? Potser la gent tenia ganes, no?, de celebrar-ho després, perquè em sembla que porteu dos anys que no es podia fer res, no?
Sí, l'any del bou es va fer en format online, i aquest any és el primer que es fa presencial, tot un èxit. Moltes gràcies a la comunitat xinesa i a la població, als ciutadans barcelonins i barcelonines que van participar a la festa de l'any no xinès, perquè aquesta festa és festa a l'any no xinès en Barcelona, perquè és una festa de tothom. I aquest any tenim més cultures que s'han sumat a aquesta festa, tenim a Sentimientos y Marrón, que és de la cultura colombiana, que ens han presentat un espectacle de tigres meravellós, que ha sigut fantàstic, i per la tarda ens han presentat una cúmbia, i al matí hem tingut a Escriu i a l'Esbar Joventut Nostra, també els hem tingut allà. Estan representades moltes entitats, també catalanes, tant catalanes com d'altres cultures i tant com xineses. I un dels més èxits d'aquest any ha sigut tota la celebració aquesta, que la multiculturalitat que hem tingut, i esperem que puguin afegir-se més cultures a propers anys.
Clar, perquè aquí, Jan, la veritat és que tu ens estàs dient aquest èxit, no?, de convocatòria, un èxit també d'assistència de curiosos, no?, que han tret el cap aquest dissabte a l'Arc del Triomf per celebrar aquest cap d'any xinès, però clar, aquí a Barcelona, no?, hi ha una forta comunitat, no?, de ciutadans xinesos que hi han trobat una segona llar.
Sí, correcte. Nosaltres ja ens sentim aquí. Yes. Portem molts anys vivint aquí. Mm. I és com també donar a conèixer a les generacions que neixen aquí la seva cultura, d'on venen. I donar a conèixer la nostra cultura a la gent dels ciutadans, als barcelonins i barcelonines, perquè vivim nosaltres aquí i formem part de la comunitat, com és Barcelona, una ciutat multicultural.
Clar, perquè, si no m'equivoco, aquí en l'any 2018, la festa del cap d'any, no?, xinès, va rebre una menció especial, no?, la categoria de cultura popular i tradicional als Premis Ciutat de Barcelona, justament, i és aquesta prova que ens estàs explicant tu, no?, de germanor entre les dues cultures. Tu creus que l'administració, doncs, en aquest sentit, està fent una bona feina a favor de la vostra integració?
L'administració està fent una molt bona feina en totes les integracions. De totes les cultures estem molt ben integrades. Jo penso que fa el millor possible. Sempre hi ha un marge de millora i anem tirant cap endavant. Per exemple, agraïm molt des de l'organització de l'Associació d'Artistes Huaxin i de tota la comunitat xinesa, que és l'organitzadora d'aquesta festa, ja que participa en més de una setantena d'entitats. Mm. Aquest any no ha sigut possible fer la rua, per això no han participat tantes entitats, però sempre estan al suport d'aquesta festa com a col·laboradors, i aquest any tenim el suport com Casa Àsia, Fundació Institut Confuci, l'Ajuntament de Barcelona i el Consolat de la República Popular Xinesa.
I quines activitats i propostes presenteu al llarg de l'any, a més del cap d'any xinès?
Durant aquests dies se celebraran aquestes celebracions, també per exemple, les exposicions fotogràfiques al Casal Transformador del barri al costat de l'Arc de Triomf. També es fa una exposició fotogràfica al Centre Cívic Besòs de Rambla Prim, i diferents exposicions d'activitats que podeu veure a la web de l'any nou xinès Barcelona, en Barcelona, que ha activitats paral·leles en el apartat, que surten totes aquestes activitats que es realitzaran durant aquesta jornada d'activitats. I estan tothom ha estat convidada per organitzar la seva festa, la seva escola o el seu institut, com ho farà l'escola Gras Soler, l'escola Wagner de Santa Coloma, l'escola Gras Soler d'Espolgues de Llobregat, que organitzen activitats per també donar a conèixer als seus alumnes la cultura xinesa i que tothom pugui saber que trencar aquests prejudicis.
Aquests estereotips, no?, sí, que moltes vegades que hi ha.
Que és,
no?,
molt important que fem.
Tu creus que s'ha evolucionat per això, amb aquesta lluita per trencar aquests estereotips?
Jo crec que és una lluita comuna, que és entre tots. Ho estem aconseguint entre tots, que ens estem obrint, les noves generacions aprenen l'idioma i també fem moltes coses que jo penso que estem tirant endavant. Estem evolucionant, que és l'important.
Mira, ja t'he avisat, Kian, quan has entrat. Tu sí. Estàs... Clar, tu ja estàs... Bueno, escolta, com portes l'examen?
Bé.
Ai, pobre. Clar, ens ha dit que té un examen, sí, Marta, aquesta tarda. I ara ja patia, feia de mare. Kian, t'he avisat que hi haurà un... Anava a dir un judici, no, a tant no, eh? Hi haurà un joc i voleu aprofitar, doncs, que ets aquí per proposar-te aquest joc que ho fa la Marta. Vale. Jo estic convençuda que si guanyes et portarà molta sort, que avui la necessites doblement, o no, depèn de com portis l'examen, ja.
Vale, perfecte.
Però, clar, com que aquest any doncs, comença l'any del tigre, en principi, no, la sort la tindríem garantida, no, Kian?
Sí, espero que sí.
Marta. A veure doncs, si la tenim de cara. Mira, a l'entrevista hem estat parlant de com celebreu l'any nou a la Xina i ara et proposem doncs, un viatge a través de diferents països per descobrir les seves pròpies tradicions de cap d'any. D'acord? T'estàs a punt?
Sí.
Sí? Concentrat? Així ja vas, et vas posant a punt per l'examen d'aquest vespre. Va, doncs comencem amb la primera. Sempre posem una mica de música d'atenció. D'acord? Vale. Va, comencem per Colòmbia. Com celebren el cap d'any a Colòmbia? Et dono tres opcions, d'acord? La primera és brindant amb cafè de Colòmbia, que per cert és molt bo. Opció B, passejant maletes buides pel carrer. O opció C, sucant les maletes en cafè.
Aquesta última és una mica difícil, jo penso, però... Jo crec que conesco bastant bé la cultura colombiana gràcies a Sentimientos y Marrón, que ha pogut acostar-me a la cultura colombiana de prop. I bé.
Correcte.
Molt bé, Kian.
Mira, i ho fan, això no sé si ho sabies també, Kian, ho fan per atraure viatges a l'any següent. Sí, i també, digues.
Són molt festius i molt alegres, molt oberts a tot i... Com coneixeu, també hi ha la Carnaval de Barranquilla, que és molt important, i Patrimoni Mundial de la UNESCO, i és molt...
I, per cert, també fan això del raïm que fem nosaltres, dels 12 grams.
Ah, també?
Sí, la diferència és que ells ho fan. 6 grams han de ser negres i 6 grams han de ser blancs.
No ho sabia.
Perfecciona una mica aquesta tradició. Va, que anem molt bé, Kian. Anem per la segona pregunta. Viatgem ara cap a l'est. Anem fins a Rússia. Com celebren el cap d'any aquest país? Opció A, es banyen en aigua glaçada. Opció B, es banyen a mar obert vestits amb roba nova, roba que estrenen. Opció C, es banyen en vodka.
Vale. La de vodka jo crec que és una mica difícil, però entre A i B...
Què?
Aigua glaçada perquè hem de treure els mals, tot el dolent.
Correcte. Oh, sí. Molt bé. Molt bé, sí, els hi dona bona sort i segueixen una tradició ortodoxa. Per tant, 2-2, qui ja anem molt bé. Si et sembla, anem a la tercera. Com aboquen prosperitat per al nou any a les Filipines? Mou el cap, diu que sí, sembla... Se'l veu convençut i segur, Mercè, en aquesta tercera pregunta. Opció A, es rodegen d'objectes rodons.
Ai.
Opció B, dibuixen cercles a la sorra de la platja. Opció C, mengen 12 filipinos la galeta rodona amb un forat al mig.
A veure, aquesta és difícil, eh?
Aquesta és difícil.
Kian, aquesta és difícil.
Potser en podríem descartar una, no?
Sí, però estaria entre la A i la B, doncs A.
Correcte.
Com es nota
que és un especialista,
I que és l'any del tigre, que està amunt d'entrar.
Sí. La sort porta.
Ho portes de cara, sí, el símbol del cercle, doncs renta que és el cercle de l'abundància sense fi, per tant, això implica que tindran riquesa, que serà una riquesa infinita. Mira, això ho faré jo també l'any que ve, a veure si tinc sort, si em va bé. L'última, ja, Kian.
Vale, perfecte.
D'acord? Tornem a Europa, en aquest cas a països escandinaus. Anem a Dinamarca per descobrir com celebren allà el cap d'any. Opció A, trencant els plats de ceràmica amb els que han sopat. No sé si resulta que no saben cuinar o no els acaba d'agradar el menú. Opció B, ballant a sobre de la taula on han sopat. Opció C, esbudellant una cabra seguint l'antic ritual viking.
Em sona de classe d'algun cajut que hem fet de trencar els plats.
Carai, tu.
Correcte, 4-4.
Kian Chen. Escolta, sí.
Un especialista, un crac.
No, i avui...
Es nota la sort del tigre.
Ara.
Sí,
no,
tants.
I que també venies preparat, eh? Com... Esperem que portis preparat també el programa. Ai, el programa. Sí, el programa i l'examen. Kian Chen, moltíssimes gràcies. Jo no sé com es diu a bon any. Bon any, no?
Xin Nian Kuai Le.
Caram. Doncs això. Aquí en Chen, que moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres a la invitació i ens trobem a properes.
Doncs vinga, aquest any del Tigre que comença per tota Àsia gairebé, que com ens ha comentat el Kian, serà cap a les 3 de la tarda. Marxem a publicitat i a la tornada ja tenim preparat, atenció, al doctor Carlos Rodrigo. El doctor Carlos Rodrigo és membre del Consell Assessor de Vacunes de Catalunya i de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Li preguntarem per aquesta pregunta que ja fa un temps, no?, que tenim pel cap. Hi ha persones que són immunes de manera natural al coronavirus? Tot seguit aquí, al matí a Ràdio Cel.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
Abans d'iniciar l'espai de Tirant pel Dret, l'espai jurídic dels dilluns aquí al matí a Ràdio Estel, ens volem fer aquesta pregunta. Per què hi ha persones que són immunes de manera natural al coronavirus? La veritat és que en aquest punt de la pel·lícula, segur tu que coneixes, doncs, la història de famílies senceres contagiades de Covid amb excepció d'un dels seus membres, o segur que has sentit a parlar de sanitaris que no han estat en contacte amb el virus, òbviament, i tampoc s'han contagiat en cap onada de la Covid. I és que, malgrat que portem 2 anys de la pandèmia, hi ha gent que per algun motiu es resisteix al contagi, mentre que altres persones, doncs, fins i tot vacunades amb triple pauta, han patit Covid 2 vegades. Existeixen, doncs, aquestes persones que siguin naturalment immunes a la Covid? Doctor Carlos Rodrigo, membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya i també de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doctor Rodrigo, hi ha persones que són immunes de manera natural al coronavirus, com si tinguessin un superpoder?
Sí, segur que hi ha. No és que les tinguem identificades clarament, però totes les infeccions existeix. Això va ser molt cridaner, per exemple, la infecció per HIV, no?, per la sida. Hi havia persones que no la podien agafar. I això depèn de que els microbis, en aquest cas els virus, necessiten per entrar al cos, per entrar a les cèl·lules, s'uneixen a uns receptors. Doncs si per alguna raó una persona, aquests receptors concrets per a un virus determinat, no? Podia ser l'HIV, i pot ser, no? Tenim ben identificats els receptors de les persones per on entra el coronavirus, doncs si alguna persona no la té o té un receptor que és una mica diferent, doncs aquestes persones no tindran la infecció. Aquesta és una possibilitat que seria la pregunta directa, no? Immunes de manera natural, però després hi ha altres persones que tenen immunitat adquirida, no? Que això recentment s'ha demostrat, no? Que persones que han tingut altres coronavirus, no? Perquè hi ha altres 4 coronavirus que existeixen, algunes persones tenen una resposta immunològica molt bona, especialment bona, probablement perquè l'han agafat recentment, els altres coronavirus, raons que encara no sabem amb seguretat, però que impedeix, no?, que entri el nou coronavirus perquè es protegeix d'això.
Per tant, estaríem parlant com d'una immunitat creuada, doctor Rodrigo?
Sí, hi ha algun tipus... Està clar que hi ha immunitat creuada per la gravetat, això està claríssim, no? Perquè la immunitat de fons, no? És veritat que els anticossos que determinem són concrets per aquest coronavirus, però hi ha la immunitat que es parla cada vegada més, no? De la immunitat celular, la dels linfòcits linfòcits B i T, que aquestes són pancoronavirus, no? Per molts coronavirus. I pot haver una... Està demostrant que hi ha... no sabem de quin tipus, per quanta gent, què s'ha hagut de passar, no? Si moltes infeccions per altres coronavirus, com... la manera exacta, no? Però sí que existeix immunitat creuada. Sí.
Uh-huh. I una altra seria, entenc, per la variació genètica, doctor Rodrigo?
Per la variació genètica del coronavirus?
De la persona en si, no, que a vegades diem això de, ara de tot, des de la ignorància, doctor Rodrigo, per dir aquesta persona té una bona genètica, no? Per això...
No, no. Sí, però això seria aquestes dues raons.
Ah, d'acord, englobaria aquestes dues raons, no? Seria com, clar, el ventall, diguéssim, d'aquestes dues explicacions
clar,
que ha fet.
Clar, sí, és la genètica, perquè és la manera de ser cadascú, no?
Clar.
Que una persona que té una capacitat de fer una resposta immunològica especial, especialment bona als altres coronavirus, que impedeix que entri aquesta, aquest nou, per un costat, i per l'altre, les persones que genèticament no tenen aquest receptor, no? O sigui, és, el dir que té una bona genètica seria la traducció roman paladino, la col·loquial d'aquestes raons. Sí.
Clar, entenc, de fet ens ho ha dit, no? Jo també li volia preguntar això, si existia, doncs, si aquesta superimmunitat es té constància que s'hagi produït davant d'altres malalties, ara ens ho està explicant, no? Sí. Com el VIH, hi ha altres malalties que també s'hagi donat aquests cas?
Sí. O sea, per totes, en alguns casos és fruit de la evolució genètica. Per exemple, hi ha a Àfrica hi ha gent que té una protecció especial a la malària, no? Mm. Que hi ha molta malària i genèticament això ha succeït, no? I està clar que les persones que genèticament tenen una protecció o una infecció, no?, que existeix en un moment donat, aquests que... Si no hagués estat aquesta infecció, no, ningú s'hagués adonat, en el moment que existeix, doncs succeeix. Sí, existeix.
Clar, d'aquí també la importància, no, doctor Rodrigo, a aquestes persones immunes, perquè ens puguin descobrir aquelles pistes, no?
Sí, clar.
Que ens ajudin que els ajudin als experts a crear una vacuna a prova de variants que podrien mantenir la Covid finalment a ratlla, no?
O saber, o per un costat, fer aquesta vacuna, o saber en quins... de persones, no fa falta que ens preocupem quin sí, no? Això també, això s'està estudiant, eh? O sigui, nosaltres, per exemple, formem part d'un grup mundial, internacional, no?, que té el màxim representant, és un immunòleg pediatre francès, però que treballa a New York, i que formem part del seu grup d'estudi, diversos grups catalans i espanyols i de tot arreu, i que estem mirant raons per les quals persones que ningú diria que havien de tenir una forma greu de Covid, o sigui, gent jove, sense problemes, malaltia greu, i al contrari, no?, també, perquè gent que, teòricament, hauria de tenir formes molt greus, no?, recentment s'ha parlat d'una dona de més de 100 anys que va passar l'època de la grip del 18, ha passat aquesta coronavirus i no li ha fet res, o que aquesta dona està clar, super estrella, no?, perquè ha passat dues pandèmies.
Supersònica, no? Totalment.
Clar, no? I llavors, sí, s'estan estudiant aquestes persones.
Doctor Rodrigo, aprofitant que el tenim aquí al matí a Ràdio Cel, m'agradaria fer-li res, dues preguntes al voltant de les vacunes. La primera, en quin punt està la vacuna catalana, IPRA?
Sí, està en molt bon punt. Tenim dades, informacions, encara són mig confidencials, de què està passant totes les els cribats, no?, d'estudis per les agències europees sobre això, i que és, probablement és serà la primera vacuna europea, a més, no?, perquè cap altra és d'origen europeu al 100%, a més de catalana, europea, i amb molt bons resultats totes les proves que s'han fet fins ara, i esperem que en pocs mesos.
En pocs mesos.
Abans de l'estiu, però bueno, almenys aquest any.
I ja per acabar, clar, hi ha molta gent que s'està mostrant reticent a posar-se la tercera dosi pels possibles efectes secundaris, no? Sí. Per què és important aquest tercer recordatori, doctor Rodrigo?
Miri, per les persones, sobretot, és molt important per les persones amb alguna situació de vulnerabilitat, no?, que s'ha posat ara de moda aquesta paraula, no?, o sigui, que tenen més risc per l'edat o per les malalties de base que tenen, no? Miri, les dues primeres dosis s'han posat molt a prop, amb 3-4 setmanes. Per què? Per guanyar temps, inicialment, per fer que ràpidament tinguéssim protecció. Però aquest petit interval, no?, de menys de màxim un mes, fa que no sigui molt duradera la immunitat. Mentre que ara, al posar-la al cap de 5, 6, 8 mesos, aconseguirem una immunitat per temps, no? Perquè no se sabia quan duraria la pandèmia, però ja està clar que dura mesos i tindrem el coronavirus uns anys amb nosaltres, segur. I aquesta és la raó, no? Perquè aconseguir no només la protecció immediata, que és el que vam aconseguir amb les primeres dues dosis, sinó que la immunitat sigui més duradera.
Per tant, doctor Rodrigo, això significa que durant uns dos anys, aproximadament dos anys, per dir alguna cosa, ens haurem d'anar seguint posant aquests recordatoris, no?, de la vacuna.
No. Ara, el que no sabem, no, perquè no, encara no tenim experiència, és si amb aquesta, no, tercera dosi ja és suficient, no? Que jo crec que sí, que per la majoria de les persones serà suficient. Ja està, no? Entre aquestes dosis més el contacte amb el virus, no? Perquè això també compta, eh? O sigui que tenir contacte amb el virus i no desenvolupar la malaltia o desenvolupar formes molt lleus, no? Gràcies a la vacunació, doncs no deixa de ser una manera de revacunar-nos, no? Una revacunació natural, per dir-ho d'alguna manera. I això sí que es necessitarà, no? Que la gent tingui aquesta tercera dosi per garantir una immunitat a llarg plaç, a llarg termini, i jo confio en que això sigui suficient per a la immensa majoria de la població.
Doncs doctor Carlos Rodrigo, membre del Consell Assessor de Vacunes de Catalunya i de l'Associació Espanyola de Vacunologia, com sempre ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès.
6 minuts ara mateix que passen de 11:45, això continua. Tot seguit, res, marxem a publicitat i a la tornada, atenció, si tens problemes amb la teva hipoteca, amb algun altre doncs, tipus d'obligació que implica doncs, el teu contracte. Estem parlant de garanties dels contractes. Doncs avui, a Digestum Legal, en parlarem justament d'això. Si tens algun dubte, ens pots trucar en directe al 93 409 2771, ara mateix, 93 409 2771, o també ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Uns minuts que passen de 11:45, com dèiem, cada dilluns més o menys cap a aquesta hora doncs obrim l'espai jurídic del matí a Ràdio Estel, que compta com sempre amb la col·laboració del bufet d'advocats de Digestum Legal. Avui tractarem un tema que sempre, David Serra, sempre està d'actualitat, malauradament, no? Perquè, bé, malauradament o no, ara ho esbrinarem, perquè forma part de la vida, de les vides, de moltíssima gent, i és que parlem de les garanties per al compliment d'obligacions i contractes. Que sí. Això, que sempre passa, amb els termes jurídics...
Sí, estem parlant de la fiança, de la hipoteca, que són possiblement els termes que més us sonaran i més coneguts, però n'hi ha d'altres com la penyora, que encara que no soni en absolut com a terme jurídic, ho és, o el dret a retenció i l'anticresi. Això ja ens sembla més estrany. Totes elles són algunes de les garanties que ens poden demanar perquè es compleixi una obligació o un contracte.
Avui, per tant, gràcies, David, farem doncs, un d'aquells espais, no? Podríem dir-ho així, didàctics.
Sí.
Explicarem tota una sèrie de termes, la majoria dels quals us sonaran, però que val la pena doncs, refrescar i aclarir per evitar problemes. I qui ens farà de mestre de cerimònies serà el Jaume Puig de Rajols, advocat de Digestum Legal. Com estàs, Jaume?
Molt bé.
Com et sents així, amb aquesta presentació? Bon dia.
Molt bé, molt bé.
Escolta, Jaume, clar, és que estàvem parlant...
Bon dia a tots els oients.
No, de, clar, d'hipoteques, hi haurà molta gent, no?, de dir, o sigui, jo tinc un problema amb la hipoteca, no sé què fer, que ens truquin, no, Jaume, ara mateix, si et sembla?
Sí, cap problema.
El 93-409-2771 és el telèfon del directe, 93-409-2771, doncs estem amb el Jaume Puig de Rajols, que és advocat de Digestum Legal, i si tens algun problema, ara estem parlant d'hipoteca, però el David també, clar, hi ha altres garanties pel que fa als contractes, doncs només ens has de trucar al 93-409-2771 i tindràs la teva resposta. Però, Jaume, abans de començar, ens agradaria que escoltessis això.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí. Esta vez parece que suena mejor.
A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo.
¿Qué? ¿Et sent representat o no?
¿Eh? Home, sí. La veritat és que els contractes costen de llegir, sovint costen de pair i costa moltes vegades d'entendre i interpretar-los perquè a vegades, moltes vegades, especialment els contractes que són més d'adhesió, és a dir, els contractes que aquells que ens venen presentats i només et diuen tu firma aquí i ja està, si estàs d'acord i això, però bueno, això, què vol dir, això... Bueno, doncs pues, sí, passa molt que realment a vegades és un os dur interpretar un contracte i a vegades no se sap ben bé i de forma total i absoluta el que es firma. Sí.
No, i al final, una mica, David, és com estàvem escoltant, per cert, doncs, una nit a l'òpera, quan ens ha anunciat la Olga Vallejo, que si la teniu ganes de recuperar-la, avui a la 2, eh? Mm-hmm. En el punt de les 10, aquesta pel·lícula dels germans Marx, escoltàvem el Groucho i el Harpo, que deia, bueno, i si no, pues se recorta, no?, com si fos tan fàcil.
Exacte.
Clar, si, sempre hi ha d'haver una garantia, Jaume, per tal d'assegurar-se el compliment d'una obligació d'un contracte, això seria la premissa bàsica, no?
Sí, sovint és així. No sempre. Aquells contractes que, diguem, per d'alguna manera, es perfeccionen, es consumen en el mateix acte, és a dir, tu compres una cosa, pagues el que et demanen i prou, en principi no solen haver garanties perquè amb dues parts ja fan i reben la contraprestació que suposa. Val? Ara bé, el tema de les garanties és molt important i molt rellevant en tot el que són operacions de préstec, de crèdit, en els mercats financers, en els mercats immobiliaris, perquè normalment allà sí que les obligacions, especialment per una part, es difereixen en el temps. I aleshores, clar, per exemple, el préstec, que és el més clar, si una entitat o un prestador deixa uns determinats diners i se li ha de tornar amb un determinat número d'anys, per assegurar-se que realment se li tornaran aquests diners, és quan te sol col·locar una garantia que, per altra banda, et demana, ja sigui, com dèiem, o com deia el David, pues una fiança d'algú que respongui, una tercera persona que respongui també pel prestatari, que seria el deutor, o una hipoteca o d'altres garanties, com veurem avui.
I la gent segurament, quan senti garanties, s'associarà, i no té res a veure, a aquella garantia que ens demana, que ens donen o que diuen que va en benefici del consumidor, que allò típic, comprem una nevera, comprem un mòbil, un ordinador, allò, tenim 2 anys de garantia. No té res a veure, però sí que em sembla que amb això hi ha una cosa, una modificació important, aprofitant que la colem per aquí, que ens voldries comentar.
Avui el tema no tractaríem d'aquest tipus de garanties, evidentment això també és una garantia, però és una garantia de que el que s'adquireix s'adquireix en un bon estat i que complirà la seva funció per la qual ha estat adquirit. Val? Aleshores, aquesta garantia, que ja és més d'un tema de consumidors, va referida a l'adquisició, a la compravenda de béns de consum, que aleshores, pues, clar, el que adquireix o el que compra vol estar segur de que realment allò tindrà una vida i una durada, no tindrà cap problema ni res. Aleshores, aquí la garantia és la garantia del fabricant, que està regulada actualment, entre d'altres normatives, en la llei de consumidors, de defensa dels consumidors i usuaris. Hi ha hagut una modificació, l'any passat va haver una modificació de la llei, que entre d'altres va derogar la de vendes al consum, però va incloure en la llei de protecció i defensa dels consumidors i usuaris, va ampliar la garantia aquesta, que us sonarà, que normalment era de 2 anys,
sí.
Per si tenia algun problema, el que adquirissis, l'electrodomèstic, el rellotge, el que fora, doncs ha passat a ser de 3 anys. Ha entrat en vigor aquest mes, o sigui, aquest any, i això ho volia recordar.
O sigui, passem de 2 a 3 anys.
De 2 a 3 anys, i a més, també reforça el tema de la durabilitat, en el sentit de que ha de poder tenir accessoris i recanvis per aquest producte que es compra com a mínim durant 10 anys. És a dir, el fabricant ha de garantir que durant 10 anys, si més no, pugui reparar-se o pugui, en un moment donat, comprar-se un accessori que potser no es té o no s'adquireix en aquell moment.
Doncs això està... Mira, jo ho desconeixia totalment. O sigui, a partir d'aquest mes de gener ha entrat...
Sí, ha entrat en vigor aquest any. A partir de l'1 de gener ha entrat en vigor aquesta més rellevant i més destacable. S'han modificat altres coses, però les més destacables, les que més ens afecten o que poden interessar els oïdors, és aquesta.
Clar, Jaume, tu ara ens...
2 o 3 anys i...
El David ens parlava de... Espera, que ens hem quedat com una mica així, anticresi, no? Dret a retenció. Clar, hi ha diferents tipus de garanties. Normalment ens ve al cap, doncs, l'hipoteca, no? De tota la vida. Clar, es poden dividir en 2 grans grups, no? Quins serien aquests grups?
Clar, a veure, aquí, en funció de quin és l'objecte de la garantia i el comportament del que ha de garantir... doncs tenim 2 grans grups, les personals, que són normalment la fiança, que és la garantia per excel·lència, per antonomàcia, amb les seves diferents variants, com pot ser l'aval, i etcètera, o la caució, i després les garanties reals, perquè li diem garanties reals, que no reials, direm reals, bueno, això és una paraula que ve de, bueno, és un terme jurídic, que ve del llatí, de res, cosa, i com que afecta a una cosa o a un bé en general, doncs per això li diem garanties reals. I aquestes, entre elles, és la hipoteca, és la penyora, és l'antigresi, és el dret de retenció, no? Perquè afecten, com dèiem, a una cosa.
Clar, el tipus de subjecte que protegeix, no? Objecte.
Ara anirem a aquestes que comentem, que potser són les més, la hipoteca, que és la que més ens sona, i la penyora, que jo la considero més curiosa. Però si anem per ordre, la fiança, que diria que formaria part del grup d'aquestes de garanties personals, jo crec que val la pena recordar què és la fiança i quan es demana, quan es la poden demanar.
A veure, quan tu... Ens centrarem en els contractes de crèdit, de préstec, línies de crèdit, etc, que és on les garanties són més importants, d'acord? Això és extrapolable a altre tipus de contractes, sempre que hi hagi una obligació, aquesta obligació... suposi que s'hagi de fer o complir en un temps determinat, aleshores, per assegurar-se el creditor o l'altra part de que realment complirà, doncs és quan s'estableix aquesta garantia. Aleshores, la fiança... En la fiança normalment vinculem a un tercer. Prèviament us vull parlar que no confondre tampoc amb el tema de la fiança en els contractes de lloguer, que no deixa de ser també una garantia, eh?
Clar,
jo estava pensant en aquesta, precisament.
En els contractes de lloguer el que es fa és es deixen uns determinats diners, que en diem fiança, però més en termes del que tècnicament diríem caució, és a dir, és uns diners per garantir que quan s'acabi, quan venci el contracte, doncs el llogater tornarà l'habitatge pues, tal com l'havia rebut, i a més també serveix per un moment donat, si deixa de pagar les rendes, doncs també amb la fiança es pot cobrar al arrendador. Aleshores, però no és aquesta la fiança que volia parlar, sinó de la fiança o aval, que és més en termes més econòmics de mercats financers i immobiliari, especialment en operacions de crèdit, que normalment es vincula es vincula a una tercera persona, el fiador, perquè és clar, què succeeix? Tu quan vas a una entitat determinada, a un prestador, i dius, escolta, deixi'm...
Tants diners, no?
Tants diners per poder adquirir... Centrem-nos potser en l'habitatge, que és el més corrent, el que sembla millor, no? També amb un cotxe pot passar. Doncs, a veure, si et faran un estudi de viabilitat, el que en diuen estudis de risc, perquè, clar, l'entitat financera o el prestador voldrà assegurar-se que li paguin durant aquest temps tots aquests diners. I moltes vegades, abans parlaves de la hipoteca, però no sempre, també et demanen un fiador. A vegades fins i tot les dues coses. Val? El fiador i la hipoteca. I aquest fiador és el que, un moment donat, si s'incompleix o es deixa de pagar, l'entitat pot anar contra el patrimoni d'aquest fiador o li pot exigir prèviament que pagui el que no ha pagat el veritable deutor, l'obligat principal de l'operació de crèdit. Val?
Clar, Jaume, una pregunta. Clar, tu ens estàs explicant, estàs fent aquesta contextualització, no?, de que moltes vegades ens haurem trobat. Però tu, com a advocat de Digestum Legal, t'has trobat... quins són els principals paranys? Doncs que, per exemple, dins del bufet t'has trobat, no? Quines són les principals juguesques, no?, que ens poden...
s'ha de vigilar perquè, clar, la fiança pot tenir determinats efectes o conseqüències en funció de com s'estableixi o de com es convingui en el propi contracte, que, per cert, pot ser només una clàusula ficada en un contracte de préstec, per donar un exemple,
sí,
o pot ser, com ara passa moltes vegades amb la hipoteca, que es fa amb un contracte a part. La fiança va ser igual, també es pot fer un contracte de fiança a part. O, per exemple, tenim el tema dels avals bancaris, que l'entitat bancària garanteix una determinada obligació d'una altra persona que s'endeuta o s'obliga a... Bueno, doncs amb un tercer, no? I aleshores aquest, el creditor demana, bueno, doncs escolta, com que no sé si em pagaràs, presenta'm un aval bancari, no?
Clar.
Doncs aquest és una mica duret perquè, clar, els avals bancaris també et cobrarà l'entitat, no?, per fer aquest aval. Però, bueno, l'aval bancari significa això, que si finalment el deutor no paga, a requeriment del creditor, l'entitat bancària tindrà que pagar, avala. Aleshores, un dels efectes que s'ha de tenir molt en compte i que normalment la gent no s'ho llegeix en el contracte, en la clàusula on va la part de la fiança i on s'estableix qui serà el fiador o avalador, doncs moltes vegades es fa renunciar a aquest fiador als beneficis d'ordre, excursió i divisió.
Què vol dir això?
O fins i tot que la fiança és solidària. Val? Bueno... Comencem pel final. La fiança solidària, a diferència de l'ordinària, l'ordinària és, vale, aquesta persona m'està... O sigui, se vincula en el contracte com a fiador,
sí,
però només pel cas de que no només deixi de pagar, sinó que no hi hagi manera del creditor de poder-se cobrar perquè o es torna insolvent o realment amb allò que té no pot arribar a assumir aquesta obligació i aleshores entra en joc la fiança, el fiador. Però, esclar, primer s'han d'esgotar totes les vies possibles per poder comprometre el fiador. Si no, aleshores el creditor tindrà que esperar i, finalment, si realment no es pot cobrar del deutor, doncs li reclamarà el fiador. Però, en canvi, en la solidària, que moltes vegades, bueno, es posa en la clausuleta que aquesta fiança solidària, només que deixi de pagar, o en el moment que deixi de pagar o de complir el deutor, el creditor no cal que vagi directament al deutor a reclamar-li, sinó que pot anar directament contra el fiador. És a dir, deutor i fiador es posen a la mateixa alçada en aquests moments, no? En el moment de l'incompliment, de manera que, a gust del creditor, o perquè veu que pot ser més solvent el fiador, doncs va directament contra el creditor i deixa de banda el propi deutor.
Sí, seria solidària a la força, Ets solidària a la força.
Correcte, si ho firmes, si està escrit...
Sí, de solidari, res. Per tant.
Com de solidari. En termes d'obligacions, és aquell que respon igualment com el propi deutor. I aleshores, el que deia jo dels beneficis d'ordre, exclusió i divisió és el que us explicava al principi, de que primer s'ha d'anar contra els... Per cobrar el creditor, primer s'ha d'anar contra els béns del propi...
Mira, ens queden pocs minuts ja, Jaume, que se'ns ha passat
molt ràpid,
volant,
sí.
Però... Volem saber més coses, David Serra.
No, per exemple, les hipoteques,
sí,
que acostumen a ser un malson, a vegades, per, sí, molta, sí, per molta gent. Jo crec que és important aquí que hauríem de dir que no sempre està relacionada amb l'immoble, que també hi pot haver, ens poden demanar hipoteca per alguna altra cosa, no?
Sí, a veure, normalment una hipoteca relaciona, bueno, d'entrada préstec i compra d'habitatge o compra d'un altre bé immoble, com pot ser un local. Mm. Tal. Però es donen pocs casos, perquè realment hi ha pocs, també amb béns de determinades dimensions o entitats o que puguin o que s'inscriguin en un registre. I estic pensant, per exemple, en una nau, una aeronau. Bueno, aquest tipus de béns, fins i tot una propietat industrial o una maquinària industrial de grans dimensions i que també d'una certa entitat econòmica, també es pot hipotecar. És a dir, també la hipoteca pot recaure aquest tipus de béns. No només béns immobles inscriibles en el registre de propietat, sinó altre tipus de béns que també es solen inscriure en altres registres, com els registres de béns mobles.
Què més? El tema de la hipoteca... com dèiem, la garantia segurament més coneguda. A mi m'agradaria, per això, Jaume, que ens recordessis els efectes que comporta. Perquè, bueno, clar, això també... Clar. Molta gent no hi pensa i és on hi ha el problema, després.
Bueno, sí, sí, esclar. A veure, la hipoteca, com a tal garantia, un moment donat, si no es paga... Aquí, per exemple, amb un préstec amb garantia hipotecària, que no hi ha fiadors, pues el creditor, quan l'obligat d'autor o prestatari no compleix, no paga, aleshores pot anar contra l'objecte de la hipoteca. És a dir, la hipoteca recau sobre un bé immoble i aleshores, si no es paga, es pot executar. Prèviament he de dir que perquè es pugui executar s'ha de constituir en escritura pública. Es constitueix en escritura pública tant la constitució de la pròpia, o sigui, pròpiament la constitució de la hipoteca, com així l'extinció, eh? Aleshores, perquè, per exemple, una de les polèmiques que hi ha hagut amb els bancs és, us en recordeu, del tema de qui paga les despeses hipotecàries, sí, que normalment es posaven les escritures que tot ho paga el prestatari, no?, el deutor. Aleshores, pues clar, des de la jurisprudència es diu, bueno, escolta'm, per què ho ha de pagar el deutor si és el banc el que li interessa inscriure aquesta hipoteca en el registre de la propietat? Per què? Perquè és la manera que pugui ser executable directament, és a dir, que es pugui anar amb un procediment especial on es vendrà en subhasta pública aquell bé immoble, no? Aleshores, si no tens en escritura pública inscrit al registre de la propietat, coses que evidentment el banc t'exigirà o l'entitat prestadora t'exigirà, doncs haurà de passar per un procediment ordinari abans de que pugui ser executable. D'aquesta manera no, d'aquesta manera directament. I a més també per un tema de protecció i de publicitat, de que, compte, si alguna vegada has de comprar aquell bé immoble, vigila perquè té una hipoteca.
Clar, alerta, no?
Alerta.
Clar, Jaume. Mira, ens queden res, ara sí que sí, eh? Un minut. Aquells consells rapidíssims que li diries a algú que està a punt de signar una hipoteca o un altre tipus de garantia. Llegir-se la lletra petita.
Bueno, llegir-se bé la lletra petita, evidentment, perquè a vegades pot contenir...
Aquells paranys, no?
Exacte, les condicionants que no esperaves, com els que hem parlat, val, que et puguin reclamar directament per l'incomplir d'autor. I després, amb les hipoteques, pues, que te l'expliquin i te la llegeixin bé, perquè realment, tot i que això ha canviat molt des de que es van denunciar totes les clàusules abusives que hi van haver, que, per cert, no fa res, m'ha arribat una sentència en la que el Suprem, per si algú encara ho dubtava, ratifica la legalitat de l'IRPH. Us sona? L'IRPH és un tipus d'interès que feien servir les caixes, a diferència de l'Euríbor, i que era més estable, però també es va mantenir molt més alt en aquests últims anys, no? Uh-huh. I s'està denunciant molt, però el Suprem diu que és legal. Això no treu que, si no es va informar bé o no es va incorporar bé a l'escriptura, és a dir, no es va expressar bé en què consistia i tal, podria ser anul·lable.
Doncs, Jaume, moltes gràcies. Gràcies per aquesta classe, però és que sempre és bo, David.
Al final ens ha quedat...
La penyora, jo tenia curiositat amb la penyora.
La penyora, perquè sàpigues una mica de què va.
Va, perquè sàpiga de què
la
va.
La penyora. Us assona el món de pietat? No.
Món, bueno, de pietat?
Bueno, una casa d'empenys.
Sí.
Val? Tu vas empenyar-te, per exemple, un rellotge, et donen uns diners, val? Pues això és una penyora. Ho estic parlant en paraules molt senzilles, eh? També hi ha penyores d'accions, etc. Doncs, pues és això, deixar un determinat bé a una determinada persona, que serà el creditor, que no te'l tornarà fins que no li paguis allò que et deixa.
Des de Digestum Legal, Jaume Puigderrajols, moltíssimes gràcies. Si teniu més dubtes, sabeu que els hi podeu fer una trucada. Va, que fem una pauseta, escoltem la pregària de l'Àngelus, els posem al dia amb les notícies i tornem al matí a Ràdio Estel. Fins ara.